Fanny Vivar ens ha fet una tria de les pel·lícules més destacades que arriben a la gran pantalla, a la cartellera cinematogràfica, aquest cap de setmana. Fanny, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Una cartellera on hi ha força cinema espanyol i no falla Hollywood.
Exacte, aquesta cartellera ve carregada de grans títols, amb molts drames commovedors, també moltes desaventures i, com comentaves, molt de cinema nacional. Et sembla si comencem?
I tant.
Vinga, comencem amb Marco.
Enric, estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
El meu nom és Enric Marco Batlli, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6.448.
A primera hora d'esta mañana llegaba al Congreso de los Diputados la delegación de la deportación española durante la Segunda Guerra Mundial.
El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida.
El único que lo tenía claro.
He leído que estuvo en Flossenburg, ¿no?
Sí, sí.
Muy pocos españoles deportados a Flossenburg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación.
¿Y estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado?
Claro.
Pero, ¿quién dio esto por bueno?
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
¿Qué es?
Nah, propaganda.
Enric Marco.
Primero fueron los anarquistas, luego el sindicato, luego los deportados. ¿Cuál es tu lucha ahora, Enric?
Nueva oportunidad, Enric. ¿Estuviste en Flossenburg?
¡Qué chicores!
Sí, ¿qué quieres saber? ¿Por qué?
Una història verídica que, quan la vam conèixer, ens va deixar tots glaçats.
Exacte, sí. Després de passar pel Festival de Venècia, arriba als cinemes, com comentava en Marco, aquest thriller dirigit per John Garagnó i Aitor Arregui, que signen el guió al costat de Jorge Gil Munárriz i José Mari Goenaga, de la mà de BT Team Pictures. Es tracta d'una de les pel·lícules espanyoles més esperades de l'any, que centra la seva mirada en aquesta, una de les històries recents més increïbles, com comentaves, del nostre país, la del supervivent de l'Holocaust, que es va fer un nom pel seu passat, malgrat que tot fos fals. Eduard Fernández torna a transformar-se en un paper que l'uneix als directors d'Andia i La trinxera infinita, Aitor Arregui i John Garagnó. Enric Marco va ser un deportat que mai va existir, un home que durant anys va ser capaç de mantenir davant l'opinió pública i la seva pròpia família una mentida difícil d'imaginar, que havia estat presoner en un camp de concentració nazi. Carismàtic i convincent, Marco va ascendir a la presidència de l'Associació Espanyola de Víctimes de l'Holocaust, on es va convertir en una figura destacada i admirada per la seva suposada valentia i sofriment, fins que un dia un historiador descobreix que el seu relat és completament fals. En aquest cas, Eduard Fernández, protagonista, està nominat als Premis Forquer com a millor interpretació masculina i està acompanyat de Natalie Poza, Chani Martín, Sònia Almarcha, Fermí Reixac, Julia Molins, Vicente Vegara i Jordi Rico, entre d'altres.
Un Eduard Fernández que fa un treball actoral impressionant i, a més, que fa quatre setmanes, el vèiem a El 47, amb un rol molt diferent. Què diu la crítica? Doncs mira, Fotogrames, que el millor de Marco és la imbricació de drama familiar, thriller i docudrama. El pitjor, la seva vessant formal, que diuen és menys atrevida que la seva proposta narrativa. Malgrat tot, malgrat la duresa dels fets que narra, és divertida a estones. Anem per una altra proposta.
Exacte, passem ara a parlar de Verano en Diciembre.
Hola. Oye, ¿por qué no os venís? Venga, veniros a pasar las Navidades.
No, no, yo no.
Que aquí es verano, que está gustísimo y nos vamos a ir a bailar tangos con esos argentinos guapísimos.
Hola, chicas, ¿o bien?
Yo soy Carmen.
Soy la hermana mayor, no lo parezco, pero soy como puedes ver.
¿Pero si es vinito?
No, vinito.
¿Por qué vinito?
No.
Estoy haciendo una dieta depurativa, solo puedo comer naranjas y mandarinas durante 3 días.
Hija, de día estás tonta.
Hola, yo soy Alicia, la segunda.
Vamos a follar como locos aquí en medio. No te vayas.
Así que tú eres
el talento culpable de que yo no vea a mi marido.
Es la mujer de mi jefe, por favor.
¡Qué fuerte es eso!
¡Es la madre!
Encantada de conocerla.
Hola, soy Paloma. ¿Yo qué tal?
¡Sí!
Que me he tomado dos lorazepanes, pero no me hacen nada y no puedo.
Pero es que no lo sé hacer, ¿eh?
Que todos hemos practicado por aquí, va a ir bien.
¡Cuidadito!
¡Qué bueno anda tus hermanas, ¿no?
Majísima.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Solo le pido a Dios que ayude a mis hijas para que sean felices.
¿Has hablado con él?
Yo le hablo, pero no me contesta.
Dios siempre responde a nuestra llamada.
Pues me debo estar quedando sorda, padre.
El cuerpo de Cristo.
Abre la boca, abuela. Ajá. ¡Abre la boca!
Mamá, la abuela estaría mejor en una residencia.
Sí, hombre, con tres hijas paradas.
Yo todo el día en casa.
Y voy a contratar a alguien para que le cambie los pañales a tu abuela. Lo que me faltaba.
Teresa de Calcuta eres tú, ¿no? Que cuida a todo el mundo sin quejarse, la sufridora, la bondadosa, la que sabe lo que necesita todo el mundo. Y vela por la vida de sus hijas, sus pobres, soberbias e infelices hijas.
¿Soy tu madre?
Mi madre, sí, Teresa.
Señor, gracias por mis hijas, por mi casa y por la comida que tengo a diario en mi plato. Amén.
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 Anda, la abuela.
Vaya pedo que se ha tirado, pues.
En aquest cas, després de passar per la seminici de Valladolid, arriba als cinemes el primer llargmetratge escrit i dirigit per Carolina Àfrica. El film, que és l'adaptació de l'obra teatral homònima, compta en el seu elenc amb Carmen Machi, Bárbara Leni, Victoria Luengo, Beatriz Grimaldos, Lola Cordón, Irene Escolar, Antonio Resines, Silvio Marçó i Nacho Fresneda. En paraules de la pròpia directora, Verano en diciembre és, abans que res, una comèdia familiar, on l'humor sorgeix de contemplar les nostres petites misèries i grandeses en les històries dels seus protagonistes. Són pinzellades de la vida privada de quatre generacions de dones d'una mateixa família que amb els seus desacords i els seus vincles gairebé indestructibles configuren un relat íntim carregat d'humor i d'emoció. És un canal a la família, a les cures, a la capacitat de riure'ns, malgrat el dolor, a trencar amb l'herència de la por i la culpa per volar cap a un estiu idíl·lic que fongui el fred desembre de Madrid. Aquesta pel·lícula ens endinsa en la llar de Teresa, lloc que serà el punt neuràlgic on confluiran les seves filles i la seva sogra, una nonagenària amb demència senil que viu sota la seva cura. Les filles coincidiran amb la seva mare i la seva àvia en una reunió familiar en la llar per a commemorar l'aniversari de la mort del pare. Les diferents personalitats de les germanes, hi ha la cuidadora, la rebel, la celebrada i l'aventurera i alhora absent, seran el detonant de múltiples conflictes que provocaran que les protagonistes xoquin entre si i breguin al seu torn per les seves pròpies frustracions, pors i anhels. Ens recorda una mica el retrat familiar de Casa en Flames, que fa pocs dies de la qual sempre us n'hem estat parlant, amb moltes localitzacions, però en alguns punts sí que és veritat que es nota, no? La crítica comenta que es nota que és l'adaptació d'una obra teatral amb escenes molt dialogades. I quin destaca l'actriu Beatriz Grimaldos i també la sorpresa de trobar-nos amb Bárbara Leni i Victoria Luengo fora dels seus registres habituals.
Sí, sens dubte, un dels ganxos és aquest repartiment i veure també la veterana Lola Cordón. Un entreteniment simpàtic, diuen, sense més ambició, amb cert aire de sèrie de tarda. I malgrat aquest repartiment perfecte que tothom elogia, diu la crítica que no aconsegueix superar una pila de tòpics en els personatges i en les situacions. Com sempre diem aquí, nosaltres us ho expliquem, recollim què diuen uns i altres, vosaltres aneu al cine i decidiu. Tens una proposta radicalment diferent.
Canviem completament, passem al terror psicològic amb The Book.
Si yo encuentro ese diario, puedo demostrar que la Iglesia Católica sigue persiguiendo y sacrificando mujeres inocentes acusadas de brujería en pleno siglo XXI. ¡Es una bomba!
Ese libro no está en venta. Márchese.
9:15 de la noche y acabo de llegar a la casa del Valle Hondo, en Llano de Brujas.
Antes de abrir este libro hay cuatro advertencias que deberías saber.
¡Mamá, soy Verónica!
¿Está mi madre aquí?
¿Ahora qué?
¿Hola?
Tengo que decir, espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del lugar?
¡Ah!
La música sempre dona moltes pistes i aquí hi ha terror psicològic i del bo.
Exacte. Sí, com comentàvem, terror psicològic, una història que pivota sobre el trauma familiar de la protagonista a través d'una història que vincula el present amb la presència de la Santa Inquisició a Múrcia. Verònica és una jove periodista casada i amb una filla petita que ha deixat a càrrec del seu marit durant el cap de setmana. La jove necessita trobar respostes, necessita saber per què dues de les seves persones més estimades van actuar de la mateixa forma i intueix que només trobarà respostes que posin una mica de llum al seu problema familiar rebuscant en els seus orígens. Es tracta d'una pel·lícula dirigida per Bernardo Hernández i protagonitzada per l'actriu Naya Laiz, que està gravada íntegrament a Lorca i es tracta també de l'òpera prima del director en el llargmetratge.
Sí, no hi ha massa informació al voltant d'aquesta pel·lícula.
No.
Sí que és curiós que, llegint les poques coses que trobes, és 100% Made in Lorca, que diríem, eh? El director Bernardo Hernández, el guionista, s'ha rodat íntegrament. Té una pila d'ajuts de Múrcia, tant de l'administració com d'empreses. És un producte molt, molt de Lorca.
Exacte, sí, com comentaves, poca informació, així que caldrà anar a veure el cinema per veure, a veure què en pensem.
I tens una altra proposta espanyola.
Sí, avui hi ha molt de teatre espanyol. Continuem ara amb Amanece en Samaná.
Ahí está.
Qué guapo, ¿eh?
Estamos en el Caribe, lo que pasa en el Caribe se queda en el Caribe.
Señora Alejandra y señor Mario, la 401.
Las parejas están cambiadas. Es Santiago y Alejandra, Natalia y Mario.
Por despertarnos el resto de nuestros días junto a la persona que más nos quiere.
¿20 años ya?
Nosotros no empezamos así.
¿Qué dice? ¿Por qué a ti te gustó primero Natalia?
Normal.
¡Baño en bolas! ¡Vámonos!
¡No, no, no! Yo no manipulé el destino.
Yo lo adapté.
Ale, te has vuelto a quedar dormida.
Ale.
Pero tápate un poco.
No desayunas conmigo.
¿Dónde está mi marido?
Samaná.
¿Tú dormiste aquí? ¿Dormiste con Natalia?
Sí, lo reconozco. ¿Para qué engañarnos?
Están pasando, ¿no?
Dios mío, qué manera de pasarse en el nombre del padre, del hijo, del...
Está convencida de que su marido eres tú.
The important thing is to try to get her to relax.
Este señor está diciendo que le tenemos que pegar otra hostia.
Maybe a hospital right now.
Abans destacàvem que Eduard Fernández ha estrenat dues pel·lícules amb molt poca diferència, el 47 i ara Marco, i qui tampoc para és Luis Tosar.
Exacte, aquí el trobem en una comèdia dramàtica que hem comentat, com comentàvem, Amanece en Samaná, que està dirigida per Rafa Cortés i de la mà d'Universal Pictures. Està acompanyat en aquesta ocasió per Luis Taera, Luis Amayol, Bàrbara Santa Cruz, Charles Dance i Alfredo Castro, que són qui encapçalen aquest repartiment d'aquest film, que què mostra? Doncs com el nostre destí i la gent que forma part d'ell interactuen i ens afecten, influeixen de manera inesperada. Aquí ens trobem a dues parelles d'amics que ja han pogut escoltar una mica en el tràiler, l'Ale i el Santi, la Natàlia i el Mario, que celebren amb unes vacances a Samaná, República Dominicana, que fa 20 anys que estan junts. Es posen al dia, surten de festa, reconnecten, però l'Ale, amb les ales que li donen el rom i la felicitat d'estar amb els seus amics, decideix que ha arribat el moment de confessar que la nit que es van conèixer els quatre, ella va fer una miqueta de paranys per acabar amb en Santi, que inicialment va lligar amb la Natàlia, mentre era Mario el que intentava lligar amb ella. Tot un embolic. Ella dona per fet que, després de 20 anys de relació, prendran la seva confessió com una petita entremaliadura que va suposar aquest primer pas cap a la felicitat de tots, però les coses no surten així i la nit acaba amb una gran decepció. Ella l'endemà comença el dia amb una forta ressaca, amb una mica confosa, sense la menor pista de fins a quin punt haurà d'enfrontar-se a les conseqüències de la seva acció. És una comèdia bàsica, però simpàtica, també curiosa i divertida, i els bons actors són capaços d'aixecar qualsevol pel·lícula, i aquesta n'és un exemple. Luis Tosar, com comentàvem, i en aquest cas acompanyat de Luis Taera, que estan acostumats a posar-se en el paper, potser, de personatges més temibles i més d'intriga, aguanten el to de la comèdia, es nota molt que han treballat molt junts i que estan molt ben compenetrats. I si a més això li assumem que la protagonista és l'actriu xilena María Luisa Mayol, que és la dona en la realitat de Luis Tosar, doncs la complicitat i compenetració doncs, no pot fallar. Tot i que, al final, qui l'han vista comenta que pot ser una mica poc encertat i una mica decepcionant.
Sí, en aquesta línia he trobat també alguns comentaris que diu que els actors i actrius aixequen un guió que li costa molt desenganxar-se de la condició d'anunci turístic de República Dominicana, que sembla que el país hi hauria pujat diners perquè rodessin allà i per promocionar Samaná. En tot cas, peli per anar al cine, a gaudir només i a desconnectar. Tanquem el capítol de cinema espanyol i obrim capítol Hollywood.
Exacte, i passem completament a parlar ja del Nadal, amb Red One.
497, 498, 499, 500.
Hay que poner más peso.
Sí, entendido. Te veo bien, Nick.
Red One se ha puesto en marcha.
Buenas noches, señoritas. ¿Por qué estáis tan nerviosas? Claro, ha venido vuestro amorcito.
Vale.
¿Quién está con Red?
¡Brecha!
Se han llevado a Nick. Hay que encontrarlo.
Voy a llamar a Jack O'Malley. Es el mejor rastreador del mundo.
Es una leyenda. ¿Qué hago aquí?
Anoche, Red One, también conocido como San Nicolás de Bari, fue secuestrado en el complejo Polo Norte.
¿Me está diciendo que han secuestrado a Papá Noel?
García.
¿Pero qué demonios?
Este tío no es de fiar, está en la lista.
¿Qué dices?
Sí, en la lista. MN4.
¿Estás diciendo que este payaso es un malo nivel 4? ¿Un malo nivel 4?
¿Te vas a reír?
Nos vas a ayudar a encontrar a Nick.
Venga, vamos. Coge un coche.
¿Para qué? ¿No tendrá una figurita de Wonder Woman?
Esto no va así. ¡Vamos! Aquí hay muchas cosas que no son de este mundo.
¿Quién es ese?
Krampus.
És Red One i, si heu estat escoltant atentament, haureu esbrinat ja que aquest Red One és ni més ni menys que Santa Claus, que el Pare Noel.
Exacte, sí. Hem desvetllat moltes coses ja en aquest tràiler. Es tracta d'una de les pel·lícules de Nadal més esperades de l'any, que compta amb Dwayne Johnson i Chris Evans salvant el Pare Noel, com hem escoltat. Nadal ja és aquí, ja ho comentàveu just aquest matí, no? Que ja el tenim a tocar, i la demostració és que ja arriba la primera superproducció de Pare Noel de l'any. En aquest cas, Amazon s'ha gastat més de 200 milions d'euros en una pel·lícula que sembla heretar molts dels tics habituals de la filmografia de Dwayne Johnson, ara acompanyat per Chris Evans, Lucy Liu i J.K. Simons, com un segrestat Santa Claus. També hi ha ossos polars, ninots de neu lluitadors, i és una pel·lícula plena d'acció i comèdia. Com hem escoltat, Santa Claus sabem que existeix, té la seva fàbrica de joguines al Pol Nord, amb els seus elfs treballant al seu servei, però perquè tot això funcioni, hi ha tot un equip de guardaespatlles al seu voltant que el protegeixen com si fos el president dels Estats Units. I dins l'equip hi ha Callum Drift, i just el dia abans de jubilar-se ocorre la tragèdia i el Pare Noel és segrestat. És una pel·lícula que té tots els tòpics del cinema nadalenc, amb un missatge nyonyo, entranyable, una barreja també dels anteriors films dels seus protagonistes, com Fast and Furious o els universos de DC i Marvel. Una aventura a contrarrellotge que la salven, comenten els experts, el contrast i les bromes internes entre els dos protagonistes, entre Chris Evans i Johnson.
Sí, tot i que es promocioni com la pel·li de Nadal més esperada de l'any, això és màrqueting, però tot i així sembla ser que és un més que digne conte de Nadal. I gràcies i sobretot destacar la química que hi ha entre Dwayne Johnson i Chris Evans. I tenim un altre gran del cinema darrere la pròxima pel·li.
Sí, ara parlem de El Método Nox.
Me dedico a esto desde hace tiempo. A la gente le gusta hablar de los objetivos, hace que se sientan mejor.
¿Por qué no te importa quién sea ese tío?
Nunca han entendido de qué va esto.
¿Y de qué va?
En 10 minutos no quedará nadie.
Nox, ¿estás bien?
Fox.
Tiene un tipo muy raro de demencia.
¿Cuánto me queda?
Semanas, no meses. Lo siento.
Tranquilo, doctor. Aunque le odiase por habérmelo contado, lo olvidaría enseguida.
Qui és aquest gran del cine que hi ha davant i darrere de la peli, Fanny?
Exacte, en aquest cas, El Mètode Nox està dirigida i protagonitzada per Michael Keaton, de la mà de Diamond Films, i completen el repartiment Al Pacino, Marcia Gay Harden i Johanna Kulik. En John Knox, què ens explica aquesta pel·lícula? En John Knox és un assassí a sou que perd la memòria i decideix embarcar-se en una carrera a contrarrellotge per ajudar el seu fill, del qual ha estat molt de temps distanciat, però ara l'ha d'ajudar a encobrir un tèrbol crim. En aquest cas, el llibre La història de dues ciutats, de Charles Dickens, està molt present al Mètode Nox, la segona i fins i tot millor incursió de l'actor Michael Keaton a la direcció. I diem que està molt present perquè no només aquesta novel·la apareix físicament en una de les seqüències, sinó que també marca el destí del seu protagonista.
Thriller acceptable, diuen, sobre la memòria i la redempció. No és una pel·li d'acció al 100%, té un ritme força tranquil, és correcte, diuen que Michael Keaton compleix, però no enlluerna. I també destaquen que Al Pacino, a diferència d'altres vegades, no està gens histriònic. Anem per una pel·li familiar?
Sí, ara passem, canviem completament de gènere i parlem de Harold i el llapis màgic.
Quan algú explica una història, crea tot un món. I normalment, els personatges no surten d'aquest món. Però hi ha llegendes de personatges tan reals.
Amb el llapis, tot és possible.
Que cobren vida en aquest món.
Si escolliu aquesta pel·li, sobretot fixeu-vos en el cinema, si la projecten en català, perquè hi ha unes quantes còpies i s'ha doblat. Què en saps, Fanny?
Doncs aquesta comèdia de fantasia i aventures, que es tracta de l'adaptació del conte infantil de Crockett Johnson, el seu director és Carlos Saldana, director de pel·lícules com Ice Age, Robots o Rio, i ara es llança en el seu primer llargmetatge en imatge real. El protagonista és el Harold, que és un noi aventurer que té la peculiaritat de ser un dibuix. Dins del seu llibre, ell pot fer que qualsevol cosa cobri vida, simplement dibuixant-la. Quan creix i es dibuixa a si mateix fora de les pàgines del llibre en un món real, Harold descobreix que té molt a aprendre sobre la vida i que el seu fidel llapis màgic pot desencadenar les entremaliadures més divertides que mai hagués imaginat. Quan el poder de la imaginació sense límits cau en mans equivocades, en Harold i els seus amics necessitaran tota la seva creativitat per salvar tant el món real com el seu propi. Tot i comptar amb una premissa encantadora, perquè quin nen o nena no ha somiat en poder convertir en reals les seves invencions imaginàries, té alguna seqüència bastant ingeniosa, però és massa genèrica, comenten, i acaba sent poc imaginativa o diferencial.
Sí, sí, sembla que no té força pròpia, que tot i aquest bon punt de partida no acaba de reinventar ni de trencar motlles, però com sempre dieu, aneu al cine a gaudir-ne i us formeu la vostra pròpia opinió. Fanny, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Les associacions de veïns i veïnes afronten el repte del relleu generacional amb l'objectiu de rejuvenir-se. Les associacions veïnals van néixer als anys 70 per aconseguir unes millors condicions de vida en plena dictadura. Ara, més de 50 anys després, el moviment veïnal és molt diferent i afronten el repte de captar l'atenció de la gent més jove que sovint s'implica en altres entitats. Si el relleu generacional és un dels principals reptes generals de les entitats vilafranquines, encara ho és més si parlem parlem de les associacions veïnals, unes entitats que algunes d'elles fa anys que tenen les mateixes persones al capdavant. Tot i així, hi ha excepcions. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Julià, per exemple, que ara ha complert 50 anys, la que fa 3 anys que és la seva presidenta, Sandra Pina, reconeix que és molt difícil trobar gent compromesa en una tasca altruista. La Junta actual encara no es planteja el relleu, però sap que quan toqui serà complicat trobar persones per fer-lo i per això estan pensant com anticipar-se i fer activitats atractives, sobretot per trencar l'estigma que les associacions veïnals són per a gent gran. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès reforça la seguretat viària amb nous reductors de velocitat. S'instal·laran als carrers Segre, Greco, Safaretjos, Còrdoba i Logronyo. L'Ajuntament de la Bisbal, a través de la regidoria de barris, intensifica el seu compromís amb la seguretat viària mitjançant la instal·lació de nous elements reductors de velocitat en diversos punts del municipi. La Junta de Govern Local va aprovar el passat mes d'octubre un contracte amb l'empresa Red de Obras y Asfaltados S.A.L. per un import de 19.360 euros per instal·lar reductors tipus esquena d'ASA. Els nous elements de seguretat viària s'instal·laran als carrers Segre, Greco, Safaretjos, Còrdoba i Logronyo. Es tracta de reductors amb unes dimensions de 8x4 metres i un gruix màxim de 6 centímetres que aniran acompanyats de la corresponent senyalització viària per garantir la seva visibilitat. Aquesta actuació forma part del conjunt de millores en la via pública que s'estan duent a terme gràcies a la modificació de crèdit aprovada pel ple extraordinari del passat 13 d'agost. La mesura respon a les demandes veïnals per millorar la seguretat en aquests carrers i contribuirà a reduir la velocitat dels vehicles, augmentant així la seguretat dels vianants. Visita guiada al Pla dels Albats aquest dissabte. Demà hi ha l'oportunitat de descobrir com a la muntanya d'Olèrdola la pedra pren forma de cos humà amb més d'un centenar de cossos, molts de nens i nadons, que s'obren a la roca calcària en tombes antropomorfes. És l'anomenat Pla dels Albats, espai d'una de les ciutats medievals més importants de l'alta edat mitjana a Catalunya, descobert gràcies a les excavacions arqueològiques. A més d'un centenar de tombes excavades a la roca calcària, també s'hi troba l'església de Santa Maria, un celler i fins i tot un miliari romà. L'activitat està programada d'11 del matí a 2:15. Les inscripcions i reserves s'han de fer a través de Via Penedès al telèfon 93 817 28 68 o al correu electrònic info@viapenedes.com. I Noia i Reus signen taules en un intens clàssic. El Noia Freixenet va empatar a 2 davant el Reus aquest dijous en un partit corresponent a la 5a jornada de l'Hockey Lliga, un duel que estava previst per dimecres però que es va haver de suspendre a causa de les goteres i les filtracions d'aigua al pavelló de l'Ateneu. Els sadorninencs es van avançar molt aviat amb una acció de l'Eix Esteller, però els del Baix Camp van contrarrestar l'avantatge molt ràpid. L'empat a 1 es va mantenir fins ben entrada la segona meitat quan els reusencs van aprofitar un contracop, però el Noia va respondre d'immediat i amb un gran gol de Martí Gavarró va tornar a situar la Igualada. El Noia també manté amb aquest empat el tercer lloc de la classificació. El proper compromís de Lliga serà demà al vespre a la pista del Voltregà.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
L'entrevista final d'avui ens du fins a la capital del Cava per conversar amb dos sadorninencs sobre el seu nou projecte. Es diu Bacus Tarragona i és una botiga de vins que posa en valor els petits cellers. A Ràdio Sant Sadurní retrobem l'Eli Jiménez.
Tacrenc programa i setmana parlant d'aquest nou projecte, Bacus, que encapçalen dos sadurninencs. Oriol Soler, Maria Sardà, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia.
Bon dia, aquí.
Molt bé.
Oriol, que vinguis a parlar d'un projecte i no sigui de muntanya, ja ens estranya, nosaltres.
Ja és curiós, ja és difícil. Bueno, per sort ho hem ficat aquí entremig, entre un programa i un altre, no? I queda una miqueta tapadet. Però sí, nous projectes que comencem totalment diferent al món de la muntanya, però amb moltes ganes.
Sí, tant. I arrat el territori al final també acaba sent una mica el mateix. Però sí, al final començar projectes nous també és com unes ganes, no? I una il·lusió que dura, no? Els principis sempre i després
consolidant una miqueta.
Van consolidant i van agafant una mica més de força, vull dir que és xulo.
Després parlarem de com neix aquest projecte, però coneixem-lo primer. Bacus, aquesta botiga que obriu a Tarragona. Expliqueu-nos una miqueta.
Vaig jo? Perfecte. Sí. Nosaltres, a casa meva tenim un celler petitet, al Garraf, o les de Bones Valls, que és avenc del Garraf, i nosaltres fem molt poquetes ampolles, no? I els cellers normalment que fan petites produccions tenen normalment més problemes de donar-se a conèixer, de tenir espais, no? on connecta amb els seus clients o connecta una mica amb la resta del món, no? I d'aquí vam dir, ostres, nosaltres teníem moltes ganes de començar un projecte amb el món del vi i fer, al final, aquestes sinergies també amb altres productors i demés, i vam dir, ostres, i per què no obrim un espai on només hi hagi cellers petits, no? I realment l'origen de la botiga és aquest, donar aquest espai a cellers petitets que produeixin, que s'ho facin ells, que tinguin vinya pròpia, que facin la producció integral i des del principi, no? I és això, només tenim cellers que fan menys de 50.000 ampolles, que és una mica el límit que vam posar, assumint que més o menys 50.000 ampolles te les podies mig manegar entre, pues, o tu i els teus amics, o tu i la família, o algú que em poguessis enredar. I molt contents d'haver donat aquest espai, perquè també la rebuda per part dels productors ha sigut molt xula, de dir, ostres, que guai estar aquí, no?, envoltat d'altres companys que realment lluiten per una mica el mateix i estem tots a la mateixa pàgina.
Neix, Maria, a aquest projecte en un moment on potser fora del Penedès, no ho desconec més, però aquí al Penedès hi ha un moment molt important, molt fort, de joves productors i de petits productors que neixen, per exemple, ara em ve el cap, el col·lectiu Vida Penedès, amb joves productors.
Absolutament.
No, és un gran exemple, no, d'això que comentes.
Clar, i aquí hi ha hagut una mica de canvi, no? Des del principi de tot eren només els cellers grans qui manaven o qui dominaven el mercat, no? A dia d'avui hi ha molts projectes petits i gent nova que ha decidit agafar aquestes vinyes que potser portaven a altres cellers o elaboraven en altres, no, en altres espais, i dir, ostres, vull començar un projecte meu. Doncs tots aquests petits productors també alhora han après que junts es lluita millor, no? que potser és una cosa que abans tampoc teníem gaire clara, i ara tenim la sort de que anem tots de la mà, no? que veure productors, inclús d'altres zones de Catalunya, que estan començant a veure com treballem aquí al Penedès, no? De dir, ostres, mira, però si són, no? Són vinyes contigües, treballen en el mateix espai, fan productes superdiferents i superxulos, però treballen de la mà, no? És una cosa que amb aquests últims anys s'ha començat a veure i acompanyarisme. No? Nosaltres crec que ho veiem a la botiga, que la gent està contenta de dir, mira, doncs, conec aquest o conec l'altre o hem treballat junts.
Sí, al final tenim a la botiga de diferents cellers de Catalunya. També tenim a tema internacional una miqueta, tema de la resta d'Espanya, però clar, ens centrem principalment en cellers petits de Catalunya. Per tant, entre ells es coneixen, nosaltres els coneixem. Una premissa que tenim nosaltres és, sobretot, conèixer el projecte, perquè al final és la millor manera de vendre, no? De vendre-ho i de fer conèixer, pues, aquells petits productors, no? que ho fan de X manera i X ampolles. No? Tu tindre la botiga i dir, mira, d'aquestes ampolles n'hi ha 1.500. Si te'n portes una, és una d'aquestes 1.500. No? Això li dones un valor afegit. Aleshores, és això. Al final ens acabem coneixent tots entre nosaltres i és un espai xulo. Hem fet també la iniciativa de que un cop al mes hi ha el celler del mes, on tenim les seves, a part d'altres productes a copes, no? Tenim el celler del mes, i aleshores donem a conèixer aquells vins i venen un dia a fer una presentació, un tast, per conèixer el seu projecte en concret. per tant també donar aquest espai en els cellers.
Aproximadament, de quants cellers estem parlant?
Doncs jo crec que ho hem intentat comptar algun dia, no tinc molt clar, però jo crec que potser estem arribant a les 100 referències, que no vol dir 100 cellers, però sí que sí. Vins, més, una mica més de 100 vins diferents, i crec que estem aconseguint totes les zones de Catalunya.
Sí, ens queda alguna...
Ens queda alguna cosa que... No? També voldríem tenir més coses del Pirineu i de més, però també és cert que, al ser cellers petitets, les seves produccions també s'acaben abans. No? Ens estem trobant que, jo que sé, per exemple, vins que ens agradaven molt, ens diuen, no tinc més, fins a principis de l'any que ve no en tindré. I és com, bueno, nosaltres ho entenem, estem super dins de tot això i podem entendre que els temps són els que són. I jo espero que algun dia vingui algú a la botiga i ens pregunti, ai, no n'hi ha? I dir-li, no, no n'hi ha, s'ha acabat, n'hi haurà l'any que ve. No? Perquè realment també hi ha una gran part de divulgació. Al final, la gent que ve a la botiga és gent de tot tipus. No tothom és coneixedor del món o de com està anant la cosa. No? Llavors també hi ha una part de dir, ostres, doncs no, mira, doncs aquests cellers són petits, o treballem així, o per molt que tu vulguis un Vic de... no sé quants quilòmetres d'aquí, no? Jo prefereixo oferir-te una cosa que està a 20-30 quilòmetres de la Rodona i que coneguis el celler i el productor, no?
Sí, perquè això ens passa molt. Ens venen i ens demanen albariños
i Riojas.
I els intentem reconduir. Al final sí que tenim aquesta línia internacional o d'Espanya, no? Per si no els podem treure d'aquí, doncs que s'emportin algun producte dels que tenen ficat al cap, però això sí, de cellers petits d'aquella zona. Però bueno, si els podem reconduir per algú local, no? Algú d'aquí, de la terra, sí. Més o menys de les mateixes característiques del que estan buscant, doncs benvingut sigui.
Al final és una tasca una mica de pedagogia, no? De quilòmetre zero, de posar en valor el que tenim a casa.
100%. Absolutament. És xerrar amb ells i intentar reconduir la situació, tot i que cal dir que ens trobem molta gent que ja ve... O ja ve, ja que ja ens comença a conèixer per la zona i això és molt xulo, de dir, vinc a buscar coses, a provar, a tastar coses, no? I altra gent que bueno, doncs entra a la botiga de vins, se li explica una miqueta la nostra filosofia i ho rep, com bé deia la Maria, molt, doncs molt gratament, no? Que li agrada molt la idea, perquè al final és això, conèixer nous productors i productes que... no són tan coneguts, però que són xulíssims.
Jo tinc al cap un senyor que crec que cada vegada que ho explico el cito, aquell home. Va venir un senyor i va dir, ostres, és que a mi m'agrada molt el vi, però és que miro i no conec cap marca. I vaig pensar, oi, que bé. No? De dir, ostres, que xulo. Perquè moltes vegades sí que és veritat que els lineals a vegades s'assemblen moltíssim. I sobretot en ciutats com Tarragona, Barcelona, no? Que hi ha un gruix molt gran de distribució que mana o dius, mira, doncs jo porto tot aquest producte i és el que reparteixo a tota la ciutat, les cartes s'assemblen molt, les ofertes s'assemblen molt. I veure aquesta gent de dir, ostres, aire fresc, no? Com productes nous, coses que no he tastat, coses que no he vist, que xulo. No, jo què sé, ara em ve el cap, no? Tenim un albariño de Vilanova de Prades. Ostres, és que és una cosa que gairebé és no? Única. Que ningú havia pensat abans, doncs és xulíssim tenir coses d'aquestes.
Alhora també tenim una part de feina, no? D'intentar restaurants, bars, intentar fer cartes de vi, sí, que se'ns demana i demés. Això, de petits cellers i de cellers d'aquí, perquè ens trobàvem molt cartes amb vins de fora de Catalunya, no? I això és fa mal als ulls, no? Per la gent d'aquí. Aleshores, estem tenint clients de bars, restaurants, que ens demanen que fem la carta de nou, incorporant vins que tenim a la botiga, i per tant, això, donar l'oportunitat d'aquests cellers petits estar en bars i restaurants, ara mateix de Tarragona. Cosa molt xula.
Al final, i sortiu guanyant tots, no? A vosaltres perquè us coneixen, els petits cellers perquè tenen aquesta finestra d'oportunitat de que el conegui més gent, i els restaurants per poder oferir coses que segurament el del restaurant del costat no està oferint, no?
Correcte.
Absolutament.
Al final és la diferència, no? Tots ens hem de diferenciar d'una manera. Nosaltres també ens hem diferenciat a la botiga i ens hem centrat molt en això. I no volem canviar.
No volem marxar.
No volem canviar aquesta idea. Per tant, a vegades ens contacten cellers una miqueta més grans o molt grans I el nostre discurs és ferm i ara fa poc vam rebre també un missatge i els vam dir, ostres, que guai el vostre projecte, el vindrem a conèixer a nivell particular, si voleu, i ens han dit que sí, però a la botiga no ens encaixa, perquè ara mateix doncs, estem centrats en aquests barems de 50.000 ampolles, que al final pot ser 50.000, 60.000...
Sí, o 55. Sí, llavors és que diu, em passo per dos, puc venir a tastar amb vosaltres? Sí, pots venir, tranquil, no mateixis, no? Però sí que és, per nosaltres és més important també anar al celler, veure-ho en directe, no? Sobretot amb la perspectiva de dir, ostres, si jo també sent una mica del sector, no? Al final jo soc anòloga, sé una miqueta del que ens hauríem de trobar en un celler petit, no? Si arribes allà i et trobes unes instal·lacions i unes coses que dius, com ha passat això, no? Però quantes ampolles deies que fas, no? Per això nosaltres també, per nosaltres és important conèixer el productor, la persona que ho fa, sobretot, i l'espai on ho tenen, no? I també que ens partiran la vinya, veure una mica tot com en conjunt, no? Per també tenir una idea i després el que deia l'Oriol, poder-ho transmetre millor a la persona que ve a buscar el producte.
Es deixa aconsellar, jo tinc la sensació que cada vegada més la gent jove que va pujant, quan es fan consumidors de vins, es deixen aconsellar més i prefereixen comprar qualitat que quantitat. No sé si això és veritat.
Això és 100% així.
Sí, només ens hem trobat una persona que ha vingut a buscar un vi de baixa qualitat i baix preu.
En foto.
I no li va encaixar pues, el que teníem, que al final tenim coses de un més econòmic.
Crec que són 8,50.
Sí, 8,50. I és un vi molt xulo. Aleshores, el que vinc a referir que al final els preus també els posa el celler per X motiu. Bueno,
hi ha una sèrie de factors, no? de producció, de nivell de producte, del que fa servir, de barrica, del que sigui, que implica uns costos, no? Però sí que és veritat que el perfil més jove està més disposat a no només a pagar més diners, sinó a dir, mira, m'agrada això, doncs valgui el que valgui, quasi bé, no? I el perfil una miqueta més gran, potser més clàssic, no? Diuen, ostres, doncs jo vinc a buscar un escumós X i si trobo un escumós X però no és del que jo pensava o no és del preu que jo volia, llavors tira una mica enrere, no? Sí que és una mica així, però bueno, sí que és veritat que hi ha una mica de tot encara.
Ara que parlàvem del preu, val la pena posar en valor aquesta feina que hi ha al darrere. Al final, quan estem comprant un producte, estem pagant el que hi ha darrere d'aquesta ampolla. Hi ha molta feina, hi ha no només aquest celler, hi ha aquest productor, hi ha aquest viticultor que està collint, hi ha moltes coses al darrere i al final pagar quan els preus són excessivament barats.
És un tema de simplement tirar cap enrere, no? Si tu compres una ampolla de 3 euros, 4 euros...
I tires enrere...
Tires enrere la persona que ha estat treballant aquell raïm amb les seves mans, quan es deu emportar? O sigui, no...
És la part més barata és el vi, jo sempre ho dic. Sí. Les ampolles barates, tu mires i penso el tap, la càpsula, l'ampolla, el transport, el que ens emporta la botiga, el que s'emporta al celler, penso, i el més barat és el raïm? Com pot ser? Com ha passat això? No? I no, jo sempre, a tothom sempre els dic, mínim 7 euros, no? per assegurar-te una mica el tiro, però sí que és veritat que ostres, per nosaltres ens dona més tranquil·litat també saber que estem pagant un preu digne al productor, no? I inclús hi ha coses que tenim a la botiga de dir, ostres, que ens diu el productor de dir-los, podries demanar més, no? De dir, jo estaria disposada a pagar més, no? Per això, però sí que és veritat que a poc jo crec que també la consciència va creixent. Tenim sort també que els tastos que fem hi ha molta divulgació, perquè també quan ve el productor hi ha alguns productors que estan més enfadats que altres, no? I que també tenen més ganes de dir, ostres, doncs tinc aquí un altaveu de 15-20 persones que estan aquí assegudes, que no tenen res més a fer que escoltar-me, doncs vinc a fer una mica d'aquesta divulgació, no? Aquesta mica de pedagogia de dir, ostres, preocupat del que compres i a on ho compres, no? No és el mateix grans supermercats o grans superfícies que petites botigues, que jo cada vegada que venc una ampolla bec a la persona i penso, mira, diners per a aquesta persona, no? O desviar-ho cap aquí o anar-ho encaixant una mica cap on toca.
Al final és molt important aquesta feina pedagògica i sobretot aquesta persona que compra aquesta ampolla i li agrada, després és prescriptor d'aquesta marca. I quan són cellers petits passa moltíssim.
Sí.
Que vas recomanant a tothom.
Sí, al final és una cadena que es nota moltíssim. Nosaltres per això també tenim el tema de... Tenim, diguéssim, la part de la botiga, tenim la part de degustació, i allà doncs, pots vindre a fer una copa i tastar. Estem intentant cada mes canviar la carta de vins, per tant, gent que és habitual pot estar tastant coses noves d'aquí i també coses de fora de Catalunya i internacionals. Per tant, és un espai xulo perquè com descobreixes noves varietats, bueno, varietats que tu no coneixies, nous productors, aleshores, bueno, és el que diem tota l'estona, tema de divulgació, no? d'anar canviant una miqueta el xip aquest que potser tenim.
I com estan anant aquests primers compassos, aquests primers temps de la botiga?
Doncs la veritat estem contents, estem molt contents. Nosaltres estem a pocs metres de la Tarragona Arena Plaça, per tant, de la plaça de Toros de Tarragona, i sí que és veritat que hi ha una gran quantitat de gent del barri, que nosaltres al principi no teníem tan clar que fos sensació de barri, però sí que és veritat que tenim pues, la mateixa senyora que ve a buscar cada dissabte la seva ampolla de vi amb fred perquè té els fills a sopar, no? Doncs, però sí que és veritat que la feina de divulgació és la més important i crec que ho estem aconseguint, no? Que el públic que arriba sabent una mica qui som, que és molt, molt xulo quan passa això, i també tenim esporàdics. Tenim esporàdics que van al concert de la Tarraco Arena, no? I tenen una alternativa, no?, que no sigui una cervesa de barril, que és meravellós tenir aquesta alternativa. I així també pues, els rentem una mica el cervell, que dic jo.
Sí, el fet de que puguin vagin al concert i abans d'entrar al concert es facin una cervesa artesana, una copeta de vi, és molt xulo. Ens hem trobat la situació també de demanar-nos de treure la copa, no? per no perdre el lloc de la cua.
Sí.
Aquí és una miqueta complicada la gestió, però bueno, però és una situació molt xula, no? I a més un perfil de gent divertit, no?
Sí, sí, clar, perquè depèn molt del tipus de cosa que hi ha al concert, no? El dia del concurs de Castells era divertidíssim perquè tothom estava dins de la moguda, no? Tothom quasi bé com coneixent els productors gairebé, no? I després hi ha dies que, doncs, bueno, pues has de fer més pedagogia, no?, una mica.
Bueno, d'aquí unes setmanes, quan vingui Isabel Pantoja... Pues,
veurem quin tipus de gent tenim. Però sí que és veritat que la rebuda és xulíssima per part de tothom. Vull dir, al final, no crec que sigui un tema que estigui tan poc actualitzat, no?, que tothom crec que sap la situació que està a la pagesia, la situació que està al final al món del vi, pues... poquet a poquet es va coneixent i quan arriben diuen, ah, ostres, que xulo, no? I sempre teniu això, no teniu altres productes i com ho feu i tal, no? Sí que hi ha una mica de curiositat per part de tothom perquè som, pues, som los raros.
I per què Tarragona?
Vaig jo?
Sí, vés tu.
Nosaltres fa molt de temps que teníem aquest projecte al cap i vam estar buscant, no?, de dir on ho posem, on ho col·loquem, perquè al final també som conscients de que necessites una quantitat de gent suficient, no?, per sobretot amb una cosa tan específica. Jo soc de Tarragona ciutat i mirant una mica l'oferta que hi havia allà, sí que és veritat que hi ha restaurants que tenen cartes molt bones de vi, hi ha botigues de vi que tenen ofertes interessants, però no hi havia res on poguessis anar a fer una copa, un tast, alguna cosa com més enfocada, no?, de dir, ostres, doncs si vull fer un tast de vins de Tarragona, a on puc anar en comptes d'un celler, no?, si vull tastar coses de diferents cellers, no hi havia res. I vam dir, ostres, sent jo d'allà, estant aquí a propeta de casa, no?, vam dir, bueno, doncs provem Tarragona per una mica això, no?, de dir, ostres, doncs si no hi ha res, doncs provem de fer un bolet aquí a veure si podem fer aquesta mica de divulgació al territori.
Al final sí que hi ha altres botigues de vins, però res a veure amb la nostra idea, filosofia. Per tant, també la clientela serà diferent. La clientela que vol un vi de tota la vida, un escumós de tota la vida, anirà a la botiga de tota la vida, no? I nosaltres som, doncs, això, per marcar una miqueta la diferència i provar coses noves.
I com, per acabar, com combineu, en el teu cas, Oriol, Orianguies amb Bacus?
Fem el que podem.
Sí, bàsicament aquesta és la resposta. Sí, sí, fem el que podem a nivell d'horaris. Al final, els horaris tant d'un com de l'altre són una miqueta diferents de la resta, no? Perquè jo treballo principalment caps de setmana i una miqueta entre setmana.
Jo soc profe i a part també assessoro altres tallers, per tant vaig tot el dia amb el cotxe al cul, que sempre al final és una mica la definició de tots dos.
Aleshores, bàsicament ha sigut ara al principi del projecte estar-hi nosaltres, invertir en, sobretot en hores, en temps, i buscar una persona pues, que pugui estar si, pues, per altres feines o motius de la vida pues, no podem estar tan presents, doncs podeu...
I deixar-ho en mans d'un sommelier o una sommelier que faci els tastos, algú que al final també intentem això, no? que el concepte quedi clar. Llavors, nosaltres ara que estem deixant anar una mica, no? També ens fa una mica més de por de dir, ostres, és que a mi m'agrada molt, no? Estar aquí i veure les persones que venen i veure el perfil de gent i veure els vins que surten, em fa molta gràcia veure, ai, mira, això s'ho han portat aquest, o l'altre dia va venir no sé qui, no? I, però sí que ara estem deixant anar una mica i contents també de tenir l'oportunitat de fer més coses. Al final som un cul inquiet tots dos.
Sí.
I jo crec que a ningú del nostre voltant li va sorprendre quan els vam dir, hem començat això.
Ja portàvem temps pensant en fer això i va ser com, mira, va, hem trobat el lloc indicat, tirem-ho endavant i ja ho manegrem com puguem.
Però... Contents vosaltres i contents nosaltres de que ens acompanyeu avui al Penedès en Xarxa presentant Bacus, aquesta botiga de vins a Tarragona, amb vins de cellers de menys de 50.000 ampolles. Oriol, Maria, quin plaer. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé.
Merci.
Merci.
Avui el vi ha estat molt present al Penedès en Xarxa, així que ens acomiadem brindant pel cap de setmana. Fins dilluns!